Radio Estel.
No se la sap.
Sí que se la sap.
Sí que me la sé.
Per què? Deixa el baió.
És això, que no me la sé del tot, però l'última paraula la dius.
Forjaran no te la sabies, eh?
Forjaran, perquè no... Camino. Pobre. Del camino.
Que és maca aquesta cançó.
Carles Bayona.
Ara m'estaven recordant, perquè jo vaig veure la peli de l'Eugenio, del Sant aquell.
Sí.
Que l'heu veure, si no l'heu vist.
Xula, no?
I clar, i l'Eugenio, que va participar a Eurovisión, i crec recordar que aquell any que ella es participava a Eurovisió, que va quedar quart, que és el mateix lloc que vaig tenir jo a la preclassificació. Sempre vinc a parlar de mi, jo.
Però quina classificació?
Que va, jo vaig anar. Volia anar a Eurovisió.
Jo també vaig participar en això de... Clar. Però clar, molts anys abans, l'Eugenio va participar amb aquell duet que ell tenia els dos, i va quedar quart, i el primer va ser el Nino Bravo, i crec que recordar que va ser amb aquest tema.
Ostres, tu!
I ja es veu a la pel·lícula com ells dos veuen el Nino Bravo actuant, se'n miren l'un a l'altre i diu...
Pues serà que no.
No guanyarem, clar.
Tenim
amb aquest tamarro.
Clar, és que aquest tamarro, aquest tamacle de Pablo Herrero, que moria ahir als 81 anys, cançons com aquesta, Libre com una ola, Eva Maria...
Però és que són tot temazos.
És tot.
Clar, el senyor va fer 800 composicions.
Correcte.
Alguna de bona n'ha de sortir.
Home, no. No diguis això.
Bueno, no, vull dir...
Què esperes?
No ho diguis avui.
Home, però que les que va fer, les va fer molt bé.
Ho va fer molt bé, perquè avui, Carlos, t'hem demanat aquest canvi, perquè després de Pablo Herrero, Concha Velasco aquest cap de setmana, de fer, avui què vols fer? Perquè vas
avui farem, de negre... Ho farem en plan bon rotllo, eh? Sí. Farem això que fan a les gales, un in memoriam, no?
Perdona, que els Goya d'aquest any...
Ui.
Concha Velasco segur que estarà superpresent.
Sí,
segur que
faran. Jo vull dir una cosa.
Digues.
Jo he anat a moltes gales i jo crec que faig el correcte. Vosaltres no sé què opineu. Ara ja ens saltem el guió una altra vegada.
Ja sempre hem fet.
Però mira, perquè quan vas a aquestes gales, la gent, surten els noms, i hi ha una persona que canta, sona una musiqueta, i llavors la gent aplaudeix.
Sí.
Que molt malament. Que molt mal, perquè hi ha un aplausòmetre, no? que hi ha uns morts que valen més, que valen, i altres... I jo no ho faig això. Jo mai aplaudeixo, arribo al final i aplaudeixo molt
per
fort.
Per tots.
Perquè què vol dir això d'aplaudir a una gent més que a una altra, no? Crec jo que
això
faig
jo. Sí, doncs et doneu la raó.
Sí, potser des de els que ho hem vist des de la tele, perquè no hem anat a la gala, potser no ho vius així, però sí que és veritat que potser quan tu ets al pati de butaques, doncs sí que potser
però
et sap més greu.
Però com a espectador sí que es nota que el que diu el Carlos.
Sí?
Que, sí, home, que hi ha persones que potser, ja no sigui per la seva notorietat, no? Però que hi ha gent, doncs òbviament l'aplaudiment ha de ser per tots. Al final,
no?
I ja està.
I l'homenatge és per tot, i llavors aquest aplausímetre que es produeix, a mi em resulta una mica violent. Jo respecto a tothom, el que vulgui fer, em sembla molt respectable.
Sí.
Però jo recomano.
Hi ha ordre, també, amb això, a Bayona? És a dir, que sempre es guarda pel final d'aquestes llistes a la persona potser més rellevant, o va per ordre de...
No,
jo crec que va per ordre, no?
Moltes vegades va per ordre alfabètic.
Sí.
I a vegades no va per ordre alfabètic,
Però no es guarda pel final, potser, la persona que ha tingut més visibilitat.
Si hi ha una persona molt estimada, per exemple, quan va morir el Villaronga, no?
Sí.
Doncs sí que el van deixar pel final, no? Em sembla que va ser el Gaudí.
Bueno, pocs dies abans, no?
Sí, va ser molts pocs dies abans i el van deixar pel final.
Bueno.
Però no aplaudiu.
Val.
Aplaudiu al final. Al final aplaudiu i ja està. Va, que avui anem a parlar d'això. Fem una mica una repassada. En plan homenatge, sense cap tipus de mal rotllo.
Sense aplaudir.
De la gent. Podem aplaudir a tots. Al final aplaudirem a tots, ¿vale?
Va.
I comencem per la Concha Velasco, que vam dir, mira.
No te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, 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 yeah.
que és la que hem de dir de la Concha Velasco. Va fer més de 80 pel·lícules.
Tu la vas conèixer, la
més
Concha?
De 80... Jo he coincidit amb ella, sí. És una senyora molt maca. I el seu fill també, una persona espectacular. I què hem de dir d'ella? 80 pel·lícules, és que ha fet de tot, no? Cantant, presentadora de televisió... I clar, és això. Venim a celebrar la Concha Velasco, perquè d'aquí a 100 anys la gent jove... Perquè jo flipo quan estic al Razzmatazz, que la gent té 20 anys, i a la sala gran posen la xica i tothom la canta i la balla, no? Que dius, ostres, què tenen aquestes cançons, no? Doncs això, la Concha Velasco és eterna. I la celebrem i estem molt contents per això.
Doncs pues perfecte. I això sí, ho aplaudim i amb molta força.
I fem festa. Mira, escolta. A We have singas, agua singas, and con leche, café con leche. És que aquí té mal, no?
Ja està,
Només per això, aquest senyor, que mira que va ser dolent.
Explicant la història.
Mira, el Shane McGowan, que és com l'irlandès, que no va néixer a Irlanda. Ell va néixer, per casualitat, va néixer a la Gran Bretanya. Mira, jo recomano, hi ha un documental ara mateix a Movistar Plus, que es diu Bebiendo con Shane McGowan. Jo el recomano que el veieu, es veu molt ràpid. És ell parlant de la seva vida amb el seu esperit punk de tota la vida.
Líder dels Pogues?
Li agradarà a tothom, és el líder dels Pogues. Va néixer un 25 de desembre. Ell mateix ja deia de si mateix que seria una persona especial al món perquè va néixer un 25 de desembre. És un tipus espectacular, molt punky, molt dolent quan era jove, molt dolent. Però jo crec que al final tenia un gran cor, no? I al
va
final...
morir als 65 anys, no? Era bastant jove.
Va morir molt jove, sí. però jo crec que tenia 65,
encara va durar gaire,
però aparentava
sí.
95.
Sí, per la vida que havia tingut.
Des dels 4 anys que bevia, que fumava...
Des dels 4 anys?
Has de veure el reportatge, que és molt xulo, el documental, perquè ja t'expliquen els costums d'Irlanda. Ell va néixer, per casualitat, a Gran Bretanya. Perquè estaven de viatge a la seva família i va néixer a Gran Bretanya. Però, i als 16 anys... Bueno, i després va tornar a Irlanda i als 16 anys se'n va a viure a Londres i comença una relació d'amor-odio amb Anglaterra, que es veu al llarg de tota la seva carrera. Ell era, al final de tot, va ser un artista super mega respectat. El Bob Dylan, quan va anar a tocar, estava tocant a Dublín, i el Bob Dylan no parla mai als seus concerts, fa el seu concert i
marxa.
Doncs, aquell dia va parlar, perquè estava el Shane McGowan entre el públic, i va dedicar-li el concert al Shane McGowan, que deia que era un dels seus escriptors i compositors més respectats, que sempre l'havia respectat molt. El Bruce Springsteen el va anar a visitar a l'última gira quan estava a Dublín i va passar uns dies, unes hores amb ell i va fer... Hi ha unes imatges molt maques del Bruce Springsteen amb ell, quan ja estava molt malalt. I és que no sé si que feia aquestes cançons tan festives i després va fer aquesta Nadala tan maca que l'he escoltat les últimes setmanes aquí, però avui escoltarem una passeta més, mira. Això mateix que dèiem amb la Concha Velasco, aquesta cançó d'aquí a 100 anys serà una Nadala que seguirem cantant com
totalment,
cantam
sí. Eterna, com has dit tu.
A la pesada de la Maria Carey i cantem al magnífic George Michael al Last Christmas, no? Anem al següent. Mira, perquè anem a escoltar també a una irlandesa
que també ens ha deixat
mítica.
Aquest 2023.
Escoltem-la. Sí, parlem d'una cançó maca i escoltem aquesta, no? Aquesta cançó que la va compondre el Prince, que la va cantar, la va editar, no va triomfar i després la va cantar ella i ho va patar tant. Una mica va ser una joguina trencada a ella perquè l'èxit no li va acabar de sentar bé. Ella era una persona que es deia que tenia molts problemes psicològics i no, la fama no li anava gaire bé. Va morir molt jove, va morir als 56 anys, i també va morir molt jove, als 56 anys, un senyor que, si jo et dic Steve Harwell, no saps qui és,
sí.
Però escolta aquesta cançó. And I saw her face, and I'm a believer. Clar.
Veig, clar, saps què em passa? El relaciono més rec, jo.
Clar, jo t'anava a dir això, dir, no, no s'amore rec. Que ja t'estava mirant, no. El rec era un personatge de dibuixos.
Clar.
L'Steve Harwell era el cantant de Smash Mouth.
Sí.
Que cantava la cançó de rec, clar, però tu quan escoltes aquesta cançó...
És, que més lliga perfecta.
És inseparable, sí, no? Sí. Un senyor que tenia molts problemes amb l'alcohol, que li van dir moltes vegades per aquí no, per aquí, i ell se'n va morir bevent alcohol, mai va durar...
56 anys.
Amb només 56 anys, cançons com el Believer o aquesta, que també és superconeguda. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on. Una de les veus dels 90, no? Perquè Smash Mouth és un dels grups
totalment
més mítics dels anys 90, no? Molt, amb 95 anys, molt més gran, va morir aquesta pedazo de voz. Mira, escolta. Fly me to the moon and let me play among. És un dels Tony Bennett, el que està cantant, un dels crooners més importants de l'últim mig segle, no? Que els més joves el coneixen per haver col·laborat darrerament amb la Lady Gaga.
Que van treure un disc, no?
Van treure un disc amb la Lady Gaga. Ell des del 2006, 2011 i 2012...
Sí.
He dit Lady Baba, no? Sí. He dit Lady Baba, no? Apunteu al...
Apunteu.
Ali Baba va cantar amb Ali Baba una cançó... Va fer el Chic to Chic. Ara no, no, d'aquí no en sortirem, no?
No, tu sí, ja, tu pots.
Ho intentarem.
Sí, home.
Vinga, va. Doncs això. I els més joves el coneixen perquè es va dedicar a fer discos de versions el 2006, el 2011, el 2012. Jo no me'n recordava d'això. A més de la Lady Baba, va fer cançons amb l'Alejandro Sanz.
També,
jo, jo no me'n recordava d'això.
Tampoc. I quina que va fer? Ni idea.
Jo no la tinc localitzada. No la tinc... Pensava que aquesta era més maca. No buscaré la d'Alejandro Sanz.
No, home, aquesta és un clàssic. Sí.
I escoltarem aquesta. Parlem de clàssics? Mira, va. Escolta.
Ui.
Aquesta cançó que té el rotllo Coca-Colero, que a mi m'agrada tant,
sí,
no? Els... que cantes sí, amb el puny així, no? Doncs això, la Tina Turner, que també ens ha deixat aquest any. Una Tina Turner que la donaven per immortal, no?
Sí.
Perquè la veies... Jo, quan era jove, ella ja era una senyora gran, però jove. Era, tenia aquesta cosa de... Mira aquesta senyora gran, però quina força té, i que és com una senyora gran.
Sí.
Era la primera viejoven jo recordo, no? Doncs la Tina Turner fa 55 anys de carrera.
Uau.
55, que es diu... M'estiu molt ràpid, això. Mm. 55, m'estiu molt ràpid, però va fer temes com aquest i va fer el millor tema. Mira aquest.
Oh!
Toma, Coca-Cola!
Toma. Que bona.
Sí.
Que bona.
Més de 180 milions d'àlbums i singles que va vendre la Tina Turner.
Mare
a tot els, totes les entregues de premis, sobretot esport, o de, quan no un equip guanya qualsevol competició de qualsevol esport...
Surt aquesta cançó.
Clar, això és etern,
sí?
No?
Sí. Etern. I emociona, eh?
Molt emocionant.
Què pots dir de Tina Turner, que no s'hagi dit fins ara?
És que ella va començar amb Ike Turner.
Amb qui era la seva parella,
amb
no?
Amb qui era la seva parella, bueno, va tenir una vida...
Marit.
El que era la seva parella, sí. Marit. I va tenir una vida molt tortuosa amb ell. I com que se'n va retirar així a mitjans dels 80, abans dels 80 es va retirar, i a l'any 84 va reaparèixer amb aquest pedazo de disc que tenia el What's Love Got to Do, i que estava produït per Mark Knopfler, i que va ser una tornada...
El Mark Knopfler era qui va produir aquest àlbum?
Aquest disc,
no
sí.
Sabia.
El va produir, el disc que es deia Private Dancer, i sí, estava produït per... Mark Knopfler, un disc que va entrar directe al número 1 de la llista Billboard i que la va tornar a posar una altra vegada
al
boga,
mercat, eh?
No? Mm-hmm. Escoltem el següent?
Va.
Bé, anem ràpid, va. And young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. Clar, és que són tots cançons que són eternes, no?
Clàssics.
Aquest tema d'Astro Gilberto, que és una meravellosa cantant de samba, bossa nova, jazz, que va ser pionera, que va viure l'esplendor de la música i que va deixar per la història aquesta meravellosa, no? La xica de Ipanema, no? I parlem de clàssics? Mira, un altre.
Un altre, ostres, tu.
6 foot, 7 foot, 8 foot, punch!
Bona.
Clar, ara jo us faig una pregunta. Quan escoltàvem abans la cançó de Smash Mouth,
jo diré,
eres rec. De quina pel·lícula estem?
Beetlejuice.
Molt bé. La Harker no ho sap. Ha posat la cara,
vist,
ha posat cara de Yogui.
Jo he vist Solo en casa.
No. Veure, què vol dir això?
Què vol dir? Que computa perquè...
Clar, si és com el Joker, és la carta que tu treus en qualsevol moment.
Bueno. Mira Beetlejuice.
Vaig estar a punt d'anar a veure el musical.
Ara han fet la nova.
De Beetlejuice?
De Beetlejuice.
Ah, sí?
La nova,
ah, no sabia.
Sí, que té molta història la pel·lícula, perquè
miraré.
Li quedava, em sembla que eren 2 dies de rodatge i va començar la vaga
de guionistes.
Guionistes i d'actors.
Sí.
Per 2 dies no... no
I qui fa de Beetlejuice en aquesta nova? Tu ho saps, Carlos? Perquè el Beetlejuice era Michael Keaton.
Ai, ara m'agafes.
Batman, ara ho miraré.
Ara m'agafes.
Ai, ho busco.
Busca-ho tu.
Ara m'agafes.
Harker, please.
Doncs això que escoltam és el Harry Belafonte, és un cantant i activista, també un clàssic. Ell va ser el primer artista que va vendre 1 milió de discos a l'any 1956. És el primer solista que ven 1 milió de còpies. Fixa't si és important el Harry Belafonte, que va ser també un activista polític molt important, molt amic del Martin Luther King, i a més va ser actor. Escoltem una altra cançó mítica i un dels membres de la banda que ens ha deixat. Aquest baix que sona, meravellós, és l'Andy Rourke, baixista dels Smith.
Tu els has vist alguna vegada, els Smith?
Jo no els vaig veure. Jo he vist a Morrissey, però no vaig arribar a veure.
I Morrissey, què tal en directe, Carlos?
Morrissey en directe? Pues molt divo, com és ell.
Sí.
Jo no sóc fan, però el vaig veure i el vaig gaudir. I vaig tenir la sort de poder veure'l, perquè és un senyor que si aquell dia... es lleva girat, cancela el concert
i ja està, aquí us quedeu, no?
Doncs això, l'Andy Rourke, que ens ha deixat aquest any, com ens ha deixat aquesta veu meravellosa, mira.
La Harker fa així, t'ha tocat el nas, ara, Carlos.
T'has tocat el nas, i això per què?
El Serge.
Això que estem escoltant és la...
Gainsbourg.
La Jane Birkin, no? Que era la cantant d'aquest...
Duet amb el
Serge Gainsbourg, del GTM Maroon 5, que és una cançó eterna, no?
Sí, home.
Una altra d'aquestes que escoltarem d'aquí a 100 anys. I ara, atenció, escoltem aquest senyor. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Ara la Harker fet això que passa moltes vegades.
Sí.
Ai, este senyor s'ha mort.
S'ha mort.
Sí. El Sixto Rodríguez. Sí. El Sixto Rodríguez, que té una història molt curiosa.
Xulíssima,
i que tenim la sort de veure el Searching for...
Sugarman.
Searching for Sugarman, no confusem. Doncs això, ell va fer... era un artista que va editar els seus discos als anys 70 als Estats Units i no va passar res. I de sobte van començar a petar-ho molt a Sud-àfrica i a Austràlia. I es pensaven que era un senyor que era tan gran com el Bob Dylan allà i es pensaven que estava mort. I de sobte van descobrir que estava viu. Mm. I llavors el van portar allà a Austràlia de gira i el van portar a Sud-àfrica. Clar, i el senyor, que no l'escoltava ningú a casa, arriba allà i estava omplint estadios... gegants de futbol, no?
El documental és espectacular.
El documental és molt recomanable.
Vols dir que no va guanyar l'Òscar, aquest documental?
Va guanyar
l'Òscar. Sí que va guanyar l'Òscar.
Jo, de memòria, et dic
que
va guanyar.
Sí, a mi em sona que va guanyar.
I si no el va guanyar, jo crec que és el documental musical més important de la història.
Tal qual, Carlos.
Quan parles d'un documental musical...
Tal qual.
És perquè ho té tot, no? Té una història molt curiosa i, a més, està molt ben fet. Ens quedem a casa perquè també ha mort una veu mítica. Mira, escolta.
Anem a buscar la bola del rap, envoltada en un misteri, és un gran secret. Anem a agafar la bola del rap, en entre tots els misteris el més divertit. És un món.
Perquè malauradament aquest any també ens ha deixat el Jordi Vila, que és un dels actors de doblatge, però que a més era músic i cantava, i ja ho van aprofitar, i la Bola de Drac el va cantar bé, i és una cançó mítica que l'escoltarem tota la vida. Aquest senyor estarà viu cada vegada que ens posem un capítol de Bola de Drac, però no només el Bola de Drac, estava Les Tres Bessones, estava el Musculman, la cançó mítica del Musculman també la va cantar bé.
A tu t'agradava la cançó del Musculman?
Home, Musculman, era mítica, no, la cançó del Musculman. M'agradava més la del Musculman
que el Bola de Drac.
Bola de Drac a mi em feia por, perquè estaves a casa tranquil·let, començava el capítol i era...
Però
una ensurt, no?
Però el Bola de Drac sí que tenia cada edició, cada temporada que traiem nova cançó, que eren molt xules les cançons, no? D'entrada i de sortida, no? I era sempre el Jordi Vila.
Sí, molt, però la mítica però és aquesta, que no?
Sí,
aquesta,
sí,
aquesta que
és la mítica.
Amb
el
Musculman
era molt bona.
Musculman. I l'última, hem deixat l'última, perquè diu s'acabó, i com la secció s'ha acabat, posem aquesta, que és la Maria Jiménez fent el s'acabó.
Si acabó. Porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola desahuciada en el...
Perquè parlem de feminisme, avui dia, i és molt fàcil ser feminista avui dia.
Bueno.
Aquesta senyora, el 1978, va editar aquesta cançó que deia s'acabó. I parlava directament d'això, de les dones que diuen ja n'hi ha prou, no? Mítica, la Maria Jiménez.
Totalment. Gran Maria Jiménez, eh? M'encantava la Maria Jiménez.
Ja tinc el repartiment, de la pel·li de Beetlejuice 2. Pel·li que dirigirà Tim Burton.
Però és una... Oh! Bueno, clar, és que ja la dirigia Tim Burton.
Sí,
ja de Tim Burton,
ja.
Però és la segona part o és una...
Sí, sí.
Un remake?
És la 2.
Val.
És la 2. Els actors, el protagonista, Michael Keaton...
Winona...
Ell apareixen. La nova és la nena
Winona Ryder, Catherine O'Hara, Gina Ortega, sí. Justin Thoreau, Mònica Bellucci i William Dafoe. I entre els productors, Brad Pitt, eh?
Catherine O'Hara, que també ha estat notícia aquesta setmana perquè és la mare de la Kevin McAllister, que és la mare de Salón Casa.
És veritat.
És la sí, sí.
La mare de Salón Casa, sí, la tinc. Jo, sí.
Del Macaulay Culkin.
Saps quina és perquè la vas veure?
Sí.
Clar, ella és la referent de la Harker, per
de la família.
Sí. Ella és la referent. Brad Pitt, que té un Òscar,
Qui?
Com a productor,
ah,
Brad
sí?
Pitt. Sí, sí, sí.
Boníssim.
I té una productora que es diu Plan B i sempre fan tema.
Plan B.
Clar. I sempre fan pel·liculones.
Ostres, però no sabia que el productor era el Brad Pitt d'aquesta...
Sí, sí, és un gran productor.
Uh-huh. I s'ha estrenat ja? Pues mira.
No.
Ah,
de fet, la notícia era que fa una cosa així d'un mes o així. Bueno, just quan va acabar la vaga d'actors, van poder acabar
la pel·lícula. Val. O sigui que pròximament...
I hi ha imatges, s'han filtrat imatges a internet on es veuen imatges del rodatge.
Carlos, deixa'm parlar un moment, perquè ens queden 2 minuts. Ara que parles de rodatges, la setmana que ve estrena de La Sociedad de la Nieve. I demà, és demà, el concert.
Demà estem al Liceu fent el concert de...
Xulo, aquest concert.
L'univers del Juan Antonio Bayona. Em sembla que encara queda alguna entradeta.
Val.
Molt poqueta.
Què fareu? Repassareu grans bandes sonores de les pel·lis de Bayona?
Està Fernando Velázquez, que és el compositor de les 3 primeres pel·lícules del Jota.
Sí.
Està dirigint l'Orquestra Simfònica del Vallès amb el Cor Madrigal, que també...
Xulo.
I fan les 3 primeres pel·lícules del Jota, que és El Orfanato, Lo Imposible i Un Monstruo Vino a Verme, i faran també l'estrena europea de La Sociedad de la Nieve i faran alguna cosa especial i Jurassic World Fallen Kingdom.
Wow.
Que són del Michael Giacchino, que Michael Giacchino no estarà en persona.
Val.
Però sí que estarà d'una manera molt especial.
Bueno, doncs mira, sí, encara queden entrades del que ens diu el Carlos Bayona, eh? Perquè està...
Això és al Liceu a les 7:30, sí.
Demà a les 7:30. Que vagi molt bé...
El divendres,
8 de desembre.
Correcte.
Que vagi molt bé la preestrena la setmana que ve, que es fa a Madrid, no?, de La Sociedad de la Nieve,
sí,
ara parlem.
Sí, sí.
I bueno, ja ens ho explicaràs divendres, perquè serà res.
Vinc corrents. Surto de l'AVE corrents per entrar aquí a l'estudi.
Sí, la cosa serà, però...
Sí, sí.
Perquè em van dir, et vols quedar a Madrid de festa i tal? No.
Bayona la carrera.
Jo tinc programa i això és sagrat.
Això, t'ho agraïm moltíssim. Deixa'm dir-te també, perquè avui el Bayona ens ha fet aquest repàs de totes les persones que ens han deixat musicalment parlant aquest 2023, les persones del món de la música, que han mort, però també avui, no, Harc, ens assabentàvem amb Josep Bastons, fundador del Peix Fregit, és un autor de Veneres, i que avui també doncs, tenim aquest petit gran record que segur que en Carrion, Gerard Carrion, ho tocarà en el seu programa. Bayona, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Ganes mil de veure ja la Sociedad de la Nieve, sí. Que tothom parla també, també, també.
Unes ganes boges de que la gent la vegi.
De debò, eh?
Us tornaré bojos, ja veuràs.
Divendres 15, ja a la Gran Pantalla.
Està malament que ho digui jo, però és molt bona.
No, digue-ho, digue-ho, aprofita. Ens ho creiem. Sí, sí, Bayona, merci per aquest repàs, gràcies molt, de debò.
Radio Estel